Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan faltaven 2 minuts per 7:15.
3, 2, 1, Шагання!
Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, ciència, astronomia, física, la Terra és plana. Un capítol nou amb el Joan Anton Català, que ja fa 3 temporades que ens acompanya. Aquesta s'està a punt d'acabar, però ja us avisem que l'any que ve hi tornarà a ser.
Bravo, jo encantat.
I ja ho sabeu també, que estem fent crida als oients perquè de cara a la setmana que ve, que serà l'últim capítol, obrirem consultes, dedicarem un capítol sencer de la Terra Esplana a resoldre dubtes dels oients. Per tant, si ens els voleu fer arribar, suplement@catradio.cat, a través també de les xarxes socials del programa, @elsuplement a Twitter, Instagram, Facebook, suplement@catradio.cat, un correu, millor que millor, i allà traslladeu la consulta que vulgueu sobre les coses que hem après aquests 3 anys o les preguntes que vindran i que no hem aconseguit resoldre, que també en són unes quantes. Però abans de tot això, avui un capítol dedicat al color de les estrelles. Perquè avui amb el Joan Anton Català aprofitarem aquests meravellosos cels d'estiu per mirar cap amunt i respondre aquesta pregunta: quin color tenen les estrelles? Per respondre-la, el primer que hem de fer és parlar de la radiació dels objectes calents.
Sí, sabem, perquè ja el sentit comú i l'experiència quotidiana ens diu que qualsevol objecte calent emet. Molts emeten llum. Emeten llum quan, imagina't, una barra de ferro que està molt calenta, doncs emet aquella llum vermellosa. Qualsevol objecte calent emet radiació. Recordem, perquè és fonamental perquè entenguem tot el que ve ara. Quan parlem de radiació, és radiació electromagnètica, és llum. Llum. Però no tota la llum és llum visible. Els nostres ulls només veuen, ho hem explicat diverses vegades en el programa, només veuen un rang molt petit de llum, que és el que anomenem llum visible, per entendre'ns des del vermell al blau. Però la llum és molt més que això. Per exemple, els rajos gamma o X de la consulta del metge són llum, els ultraviolats són llum, els infrarojos, les ones de ràdio, els microones, tot això és llum que els nostres ulls no poden veure. Doncs bé, un objecte calent emet una mescla de tota aquesta llum, de tots aquests tipus de radiacions. Però ara veurem, quan anem explicant, que en funció de com de calent està un cos, emet preferentment un tipus de llum. És una barreja de totes, però preferentment un tipus de llum. I això és el que ens permetrà entendre, per exemple, què vol dir el color de les estrelles.
Què és la corba de llum i quina relació té amb tot això que ens estàs explicant, Jonathan?
Clar. Ara dèiem, un objecte calent emet tota aquesta mescla de radiació, però en funció de la temperatura tindrà preferència per emetre un determinat tipus de llum. Doncs, si som capaços, i ho som, amb instruments mesurar aquest objecte calent, com està emetent tota aquesta radiació, i dibuixem aquesta radiació en un gràfic dient, mira, doncs de rajos X d'aquesta energia n'emet tants, o emet tanta energia. D'aquest altre tipus de radiació n'emet tant. Doncs et surt una corba. Et surt una corba com una muntanya que puja, té un màxim, té un cim, i després la corba baixa. Aquest cim és la radiació que aquell cos emet preferentment. I aquest cim té relació directa, i la forma de la corba també, té relació directa amb la temperatura. És un termòmetre que ens regala la natura. Fixa't que és xulíssim, perquè si som capaços de mesurar com emet aquesta radiació un objecte calent en remot, no cal anar-hi per posar un termòmetre. En remot, a distàncies increïbles, i això és el que farem amb les estrelles, podem saber exactament la temperatura que té aquell objecte només mesurant com és aquesta corba, on puja, on té el cim, quina és la radiació que emet preferentment, i això ens dirà exactament la temperatura que té aquell objecte.
D'alguna manera, això que expliques fa pensar en aquests termòmetres que hem descobert aquest últim any i mig, que et prenen la temperatura sense contacte, no?
Exacte, és exactament això. Sense tocar-te, aquell termòmetre sap la temperatura que estàs. Què fa aquest termòmetre? La gent pensa que aquest termòmetre està emetent. No emet, al revés, rep la
radiació. Del teu...
Clar, la radiació que tu, com a objecte calent, estàs emetent. El cos d'un organisme està calent i emet en infraroig. És el que dèiem, emet llum, però en aquest cas emet llum no visible, en infraroig. El que fa el termòmetre és capturar aquesta llum, fer la corba, dibuixar la corba, mira on tens el cim, i en funció d'aquest cim sap exactament la temperatura a la que estàs.
Sabem que les estrelles, Joan Anton, com el nostre Sol, emeten llum perquè estan calentes, no, també?
Exacte, estan molt calentes. Recordem, com he explicat alguna vegada, que els antics pensaven que el Sol cremava, que el Sol tenia foc. Després van veure que no era això, i els físics del segle XIX, els termodinàmics, tampoc no sabien exactament per què, ja sabien que foc no era, i pensaven que era per la contracció gravitatòria, la transformació de l'energia gravitatòria mentre es contreien aquestes estrelles en escalfor. També sabem avui que no, però en tot cas ja se sabia des de feia molt de temps que el Sol i que les estrelles estaven molt calentes.
Alguna vegada m'ha explicat també que aquesta energia de les estrelles ve de la fusió nuclear. Ara expliquem exactament què és la fusió nuclear, perquè aquí la cosa ja es comença a complicar.
Clar, aquesta és la raó real de per què les estrelles brillen i per què estan calentes. S'equivocaven els termodinàmics, els físics termodinàmics del segle XIX. No era un tema de contracció gravitatòria que les feia funcionar les estrelles. Les estrelles funcionen per la fusió nuclear. La fusió nuclear, recordem, és un procés que hi ha en el centre de les estrelles, on hi ha temperatures de milions de graus, que es matxambren elements químics senzills per fer el següent nucli més complex. S'agafa hidrogen, nuclis d'hidrogen, i els ajunten per formar nuclis d'heli, les estrelles. I en això generen una quantitat increïble d'energia. Després, quan se'ls acabi l'hidrogen, fusionaran heli per formar carboni. I així van fent. Això és la font d'energia d'una estrella. Això els dona l'energia suficient com per viure, com per mantenir un equilibri amb la gravetat, que les vol destruir, perquè la gravetat el que fa és les fa pesar i les fa caure sobre elles mateixes. Així contrarresten la gravetat i, a més, ens donen la llum per viure i l'escalfor per viure a nosaltres. Què passa? Que una estrella, la fusió nuclear, et deia, la fa a l'interior a milions de graus. Però les estrelles són immenses. Quan et separes del centre i te'n vas a la part més externa, l'estrella s'ha refredat. I aquesta és la temperatura que mesurarem, ara ho explicarem, de les estrelles. La temperatura que hi ha a la part externa, perquè és la que nosaltres veiem, la part interna no la veiem, sinó ara veurem que estem parlant de milers de graus. I aquesta és la temperatura que emeten en l'exterior i és la que nosaltres veiem amb el color de les estrelles.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a la Terra es plana, el color de les estrelles. Amb tot això que ens has explicat, Joan Anton, podem mesurar ja la temperatura d'una estrella.
Ara ja ho tenim tot, perquè ara ja hem vist la teoria, ja la tenim, per tant, ara ja es tracta de tenir instruments, que afortunadament els tenim de fa molt de temps, que puguin captar la llum de les estrelles, la radiació de les estrelles, en qualsevol de les seves longituds d'ona, no només llum visible, que dibuixin aquesta corba que dèiem, que vegin on té el cim, com si fos un termòmetre d'aquests que dèiem a distància, i a partir d'aquí podem saber quina és la temperatura d'una estrella. Clar, fixa-t'hi que fer això que estem fent és igual a mesurar el color d'una estrella, perquè si nosaltres dibuixem aquesta corba i veiem on té el màxim, on té el pic, aquest pic, si és dins del rang de llum visible, no és el mateix que el tingui en el color vermell que en el color blau. Per tant, en definitiva, el que estem fent és mesurar colors d'estrella per saber la seva temperatura.
Nosaltres emetem llum infraroja, Joan Anton. Com ara ens explicaves, exactament les estrelles què emeten?
Clar, nosaltres llum infraroja perquè a la temperatura de 37 graus, per entendre'ns, que tenim els organismes, el cim d'aquesta muntanya cau amb l'infraroig. Per això emetem bàsicament llum infraroja, tot i que és una mescla d'altres llums. A les estrelles, a la seva superfície, com deia abans, estan a milers de graus de temperatura. I a milers de graus de temperatura, la radiació preferent que s'emet és llum infraroja també, però sobretot també llum visible. I això és el que ens dona el color de les estrelles. Per tant, emeten en llum visible, afortunadament per nosaltres, perquè si no, no viuríem, no estaríem aquí, no podríem veure res, ni el nostre món funcionaria d'aquesta forma. I el color ens indicarà exactament la temperatura que té una estrella.
Per tant, a la pregunta que ens fèiem al principi, de quin color són, doncs, les estrelles?
En funció de la seva temperatura tindrem, per exemple, recordem que estem parlant de temperatures a la superfície de les estrelles, a la part externa, que en diem fotosfera, és la part que nosaltres veiem, a l'interior ens queda amagat. Doncs, la llum blava, per exemple, sabem que és més calenta que el vermell. Sembla antisentit comú, jo sempre ho explico així, però no. Si tu tens una llar de foc i tens els carbons vermells que cremen, estan vermells, però per sota, si remenes, surten aquells
blancs. Si està blancs. En blau, no hi posis la mà.
Clar, amb els vermells jo tampoc no la posaria, no? Però vull dir que el blau està molt més calent que el vermell. A la natura és així. Llavors, aquest és el tema. En funció de la temperatura que tingui en superfície una estrella, el color que ens mostrarà serà més blau o més vermell. Per exemple, tenim estrelles que si estan a 25.000 graus de temperatura en superfície, que això és bastant, és de les estrelles calentes, emetran en llum més aviat blava i les veurem blaves. A uns 10.000 graus, si en lloc de 25.000 estan a uns 10.000 graus, ho faran en llum blanca. Si tenen 6.000 graus en superfície, emetran en una llum una mica més groguenca, blanca-groguenca, i al voltant de 4.000 graus la llum ja serà ataronjada, més freda, i a 3.000 graus ja serà vermella. Per tant, fixa-t'hi que fàcil en teoria, eh? Sabent el color d'una estrella, sabem la temperatura de la seva superfície.
A ull nu sí que veiem diferències, no? Podem apreciar una mica el
sí.
color de les estrelles.
Jo sempre animo la gent que ho faci, perquè moltes vegades quan els hi ensenyes en un punter làser, li dius, mira aquesta estrella, de quin color la veus? Ostres, vermella, no m'hi havia fixat mai que es veien colors al cel. Sí, que es veuen. Per tant, es tracta de mirar. És cert que l'ull humà és molt dolent veient colors quan la intensitat de llum és baixa. Òbviament, a la nit i les estrelles ens arriben molt afeblides, la intensitat de llum és baixa, el nostre ull és molt dolent. La prova és que si estàs en una habitació fosques, no sabràs de quin color és la blusa o la camisa de la persona al costat. Només sabràs si és clara o fosca, però no sabràs si és vermella o marró. Però tot i això, hi ha estrelles que el seu color és tan clar, tan definit, les més brillants, que tot i les dificultats de l'ull humà es poden veure. Jo animo a la gent que ho faci, que miri al cel, i ara en parlarem d'alguns exemples, i que veient el color de les estrelles pensi en això, en que és una indicació de la seva temperatura.
Ara anem als colors, eh? Però el que no podem saber, encara que una estrella brilli, és si està viva o està morta, no?
No, això no ho podem saber perquè, com hem explicat també, és llum del passat, eh? Fa molt de temps que aquella llum es va emetre, milers d'anys a lo millor, i no podem saber exactament si aquella llum que ens està arribant en aquest moment, aquell objecte que la va emetre, segueix viu o no.
Això és fascinant, eh?
És brutal.
Mirar les estrelles i no saber si estan vives o mortes.
És brutal. I és una màquina del temps. És com fer antropologia. És dir, l'astronomia al final és mirar el passat. El que volem és tenir instruments més potents per poder rebobinar més el temps i mirar més el passat.
Va, quines són les estrelles amb color que podem veure més fàcilment?
Va.
Per on comencem, Joan Anton?
Mira, començarem pel cel de l'estiu, perquè és el que tenim aquí, i així animem a la gent a que ho facin. Per exemple, si un aixeca la vista aquestes nits i veu, que és molt fàcil de veure, un potent llum de color ataronjat, clarament ataronjat, és una estrella que es veu baixa sobre l'horitzó sud a mitjanit, és Antares. Antares és l'estrella principal de la constel·lació de l'Escorpí, doncs la veurà ataronjada. I per tant, amb tot el que acabem d'explicar, l'oient ja pot dir, ah, mira, és ataronjada, doncs la seva superfície, ha dit el Joan Anton, que hauria d'estar sobre els 4.000 graus. Doncs mira, en realitat és 3.900. Per tant, fixa't que fàcil, ataronjada, 4.000 graus. Un cop la tinguem vista, que ja et dic que és molt fàcil, comparem-la amb altres estrelles més brillants en aquella mateixa nit que podem veure en el cel. Per exemple, en vertical, damunt dels nostres caps, tenim Vega, molt més brillant que Antares. Una estrella molt, molt, molt brillant. Comparem el seu color amb Antares i veurem, de seguida notarem que Vega és un blanc molt pur, molt pur. Això correspon a una temperatura, en teoria, de 10.000 graus. Doncs mira, el valor real és 9.900 graus. Si la nit és fosca i serena, no tenim lluna i podem tenir bona visibilitat, també podrem veure una estrella brillant, una mica menys, de color més aviat blavosa, cap a l'oest. És Pica, de la constel·lació de la Verge. Doncs blavosa, ja sabem que vol dir més calenta, doncs es troba a 22.000 graus de temperatura en superfície. Per tant, recordem, estrelles ataronjades vermelles, fredes en superfície. Estrelles blaves, molt calentes en superfície. I per comparació, en un cel, per comparació de seguida notarem si ens hi fixem els colors de les estrelles.
Escolta'm, i el sol, perquè sempre hem dit tenim aquesta percepció o el pintem de color groc, no?
Clar, però això és un efecte atmosfèric. És a dir, el sol està en superfície a 6.000 graus de temperatura, aproximadament. Per tant, això és una llum més aviat blanquinosa groguenca, però no groc. És blanquinosa groguenca. Què passa? Que aquí tenim l'atmosfera, i l'atmosfera ens fa de filtre i ens pinta el color. Només cal mirar una posta de sol per veure que ens el pinta constantment de colors vermells o el que sigui, no? Per tant, el sol el veiem groc, el veiem vermellós, el veiem ataronjat, però tot això és per efecte atmosfèric. Si el veiem des de l'espai, és un blanc més apagat que el de Vega, és un blanc més groguenc, però tot això el veuríem com blanc.
El color de l'estrella té relació amb l'edat que té o no?
Això és superxulo, perquè també és una cosa que jo animo la gent que faci. Mira, el procés d'envelliment d'una estrella, com per exemple el procés d'envelliment que tindrà el Sol, fa que les estrelles s'inflin, creixin. Al créixer es refreden, perquè és com si estiguessin generant la mateixa energia que han generat sempre, però al créixer han de distribuir aquesta energia per una superfície molt més gran perquè s'han inflat. Això fa que es refredin a la seva superfície. I si es refreda, la seva llum se'n va cap al vermell. Per tant, deducció, una estrella vermella, en principi un pot pensar que sigui més vella, més antiga, que estigui a jubilant-se, respecte a una estrella que sigui més blanca o més blavosa. Això t'haig de dir que en termes d'astronomia no és exactament així, perquè hi ha estrelles que ja neixen fredes, d'entrada. Són unes que anomenem nanes vermelles. Mm. I que, per tant, el color vermell no té a veure amb l'edat. Però què passa? Que la natura ens ha regalat una coincidència, que és que les nanes vermelles són tan poc brillants que l'ull humà no les veiem. Per tant, totes les estrelles que veiem a la nit, cap d'elles és nana vermella. Què vol dir això? Que sí, que podem fer l'aproximació, si no som astrònoms i som normals, som humans normals que estem gaudint del cel, qualsevol estrella vermella que veiem ens estarà dient segurament que està en una etapa de la seva vida ja molt més avançada que una estrella blanca o que una estrella blava.
Avui a la Terra es plana un capítol dedicat al color de les estrelles. Déu-n'hi-do també la de coses que hem après, quan pràcticament sobrepassem ja 3:15 del matí. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
Seguim tenint Venus, que se situarà al costat d'una finíssima lluna creixent a la que es faci fosc aquest vespre. Sobre l'horitzó ho és, paga la pena de mirar-ho i de fer fotografies com sempre. Demà la lluna ja haurà crescut una mica més, haurà pujat en alçada i s'haurà mogut per sobre de Venus, però seguirà sent molt espectacular. I Júpiter i Saturn, que ja ho dèiem la setmana passada, cada cop millor posicionats per convertir-se en els reis absoluts de la nit.
Molt bé, doncs una bona setmana també per mirar cap al cel. Recordem que la setmana que ve, diumenge 18 de juliol, últim, una data una mica estranya, últim capítol de la temporada de La Terra es plana, però el Joan Anton Català, evidentment, tornarà a partir del setembre. Què us demanem als oients? Doncs obrirem consultori. Totes les preguntes que vulgueu que us resolgui el Joan Anton Català, suplement@catradio.cat, correu electrònic, també a través de les xarxes socials del programa. Ens podeu seguir @elsuplement a Twitter, també tenim compte d'Instagram i també tenim compte de Facebook, i allà podeu deixar la vostra consulta. Per exemple, una que jo faig ja. Per què la Terra no és plana, Joan Anton?
Què és el que te la contesti ara? Necessitaríem un programa sencer per contestar-la, sí. Però diríem per què la gravetat fa que qualsevol objecte que tingui una certa massa sigui rodó. És culpa de la gravetat. Qualsevol objecte, siguis planeta, siguis lluna, siguis planeta nan, a partir d'un cert diàmetre, més o menys, perquè ens fem una idea, si ets rocós, a partir d'uns 500 quilòmetres de radi, la gravetat farà que siguis rodó. I com més gran siguis, com més massa tinguis, més ben rodó, perfectament rodó, serà. Sempre dic que si la Terra fos més gran, tingués més massa, no hi hauria un Mont Everest, és a dir, la natura li hagués costat fer muntanyes, les muntanyes serien molt més baixes i nosaltres també seríem molt més baixos en mida, no? En canvi, els objectes que no tenen massa suficient tenen forma amorfa. Són aquestes patates còsmiques que veiem a vegades, o aquests ous ferrats, no? Aquestes formes tan rares, i és perquè són massa petits com perquè la gravetat tingui suficient potència com per fer-los rodons a poc a poc.
Molt bé. Per què la Terra no és plana? És una de les preguntes que podeu traslladar, però podem fer-ne de tota mena i de tots els nivells, Joan Anton? Exacte. Perquè la idea és que hi participin grans i petits, eh?
Correcte.
Molt bé. Tot això en una temporada, evidentment, marcada per aquesta pandèmia, on nosaltres hem continuat apostant per la ciència. Joan Anton Català, te n'aniràs de vacances vacunat 100%, entenc,
totalment,
no?
Sí, amb les dues vacunes.
Tu ets del club de l'AstraZeneca?
Jo sóc AstraZeneca.
Això vol dir que has hagut d'esperar 3 mesos entre una i l'altra?
Sí, sí. És curiós perquè al final arribes a la conclusió que no ens haurien de dir quina vacuna ens posen. No ens haurien de dir. Ja està.
Com? Per què?
Tu saps la vacuna que et posen del tètanus?
No en
tinc. Tu saps la vacuna que et posen de la febre groga quan te'n vas a l'Àfrica o te'n vas de vacances? No, doncs és que seria el més natural. És veritat que ara estem molt sensibles i estem visquent un moment que és excepcional.
Sí que és veritat que s'aplica el relat aquest de tu portes la bona, tu portes la dolenta.
Clar,
en realitat està demostradíssim que totes són igual de
bones. Per això, és que si no arribem aquí, oh, quina portes tu? No? Com si estéssim intercanviant cromos o fardant de la que... No, és que no hauríem de saber. Totes són eficaces, s'han demostrat la seva efectivitat i al final això s'hauria de normalitzar d'una forma que tu no sabessis quina vacuna et posen.
Al final, l'important és que tots ens vacunem. Joan Anton Català, una abraçada ben forta.
Igualment.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.